Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
El comerç té un paper decisiu en l'aparença de les ciutats. Per la diversitat, per la vitalitat, pel tipus d'activitat, les grans metròpolis es promocionen amb la imatge de la seva silueta urbana, plena d'edificis històrics o gratacels, però allò que en defineix el caràcter, en realitat, són les plantes baixes. En aquest episodi, amb l'arquitecta Eulàlia Gómez Escoda, que ha fet molta recerca sobre el tema, parlem de mercats, d'aparadors, de colmados i de petit comerç. Eulàlia Gómez Escoda, tot seguit, a Santa Eulàlia. Eulàlia Gómez Escoda, benvinguda a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies.
Em sembla que és la primera Eulàlia que portem al programa, per tant, un goig especial que hagis vingut. Escolta, ets autora de la tesi Comerç, ciutat, paisatges arran de terra. Per què et va interessar el comerç? Què et tenia d'especial que et cridés l'atenció?
De fet, el comerç és el dany col·lateral de dos temes que m'interessaven molt i que són prou genèrics. D'una banda, l'arquitectura, sóc una enamorada de l'arquitectura, i de l'altra, les ciutats. I des de Barcelona, que és on he fet la tesi, que és on vaig néixer i on he crescut, mirar com la ciutat o el pla del terra, no? I d'aquí aquest arran de terra en el títol de la tesi, com aquest pla del terra s'intersecciona amb l'arquitectura, només o pràcticament ens abocava a mirar què passa a la planta baixa. I després de moltes discussions, no?, amb l'Enric Serra, que és qui va dirigir aquest treball doctoral, vam arribar a la conclusió que la manera de mirar els plecs i la manera com aquesta arquitectura es relacionava amb el terra passava molt no per mirar només la part física, no?, mirar la carn, la pedra, perdó, que diu Richard Sennett, sinó també mirar la carn. I aquesta carn, en el cas de la planta baixa, era l'activitat.
La carn, diguéssim, seria l'interior.
Exactament. No? Hi ha un esquelet sòlid que costa molt de canviar, que és aquesta planta baixa o l'arrelament de les arquitectures a terra, que és, fixeu-vos que normalment les arquitectes, quan dibuixem un edifici, o sobretot els que fan el gruix de la ciutat, insisteixo molt en que és una tesi que està feta des de Barcelona i, per tant, la manera en què està feta Barcelona condiciona molt també aquesta tria de tema, no? Però com les arquitectures que són fonamentalment en la ciutat densa i compacta residencials a les plantes pis, arriben amb una estructura, arriben amb uns serveis a terra, no?, que són les instal·lacions que alimenten d'electricitat, d'aigua, aquests pisos, però alhora que evacuen tots aquests serveis. Mm-hmm. I quan dissenyem aquests edificis, normalment pensem molt en què passarà a dalt, i a baix és la resta, no? És el que arriba a terra i ja vindrà algú que l'omplirà d'activitat.
En canvi, tu el que dius és que precisament les plantes baixes són el que determina el caràcter de les ciutats, no? No només l'aparença física, sinó el caràcter, l'ànima.
Exactament, aquí estava la tesi, no? En veure com, des de l'arquitectura o com la forma que tenen aquestes arrelades dels edificis a terra feien que la ciutat es comportés d'una manera diferent una altra, no? Que tingués una intensitat, una vitalitat que depenia precisament d'aquest interior i d'aquesta activitat. Mm,
que això, per concretar-ho, diguem-ne, vol dir, la gent s'ho ha d'imaginar en termes de trànsit de persones, de moviment, de densitat, no a les cases, sinó en els carrers, de tot això, no?
Exacte, això hi ha un text molt clàssic de l'urbanisme, que és la Mort i vida de les grans ciutats, de Jane Jacobs, de 1961, que explica com les portes són ulls al carrer, no? I que com més portes hi hagi en un tros de carrer, més segur i més actiu serà aquest carrer, perquè més possibilitats tens de que en algun moment hi hagi algun tren hi sortint. Mm. Per tant, si hi ha edificis residencials, òbviament totes les veïnes que viuen a les plantes de dalt en algun moment entraran o sortiran, però també tots aquests aparadors són ulls que miren. No que et vigilen, sinó que garanteixen que allà hi ha algú darrere que en qualsevol moment pot entrar o sortir.
Com que hi ha una, en el sentit que hi ha una xarxa humana, sí, una xarxa, exacte, de contactes.
Exactament. Llavors hi ha un aspecte prou interessant, que a vegades parlem de comerç i jo a vegades ja veuràs que vaig barrejant, no? I parlo de comerç o parlo d'usos o parlo d'activitats, perquè en realitat no és només el comerç el que fa aquesta planta baixa, sinó que hi ha o el que garanteix aquesta vitalitat, sinó el que hem de pensar és que perquè aquest arran de terra sigui actiu, ha de ser actiu tantes hores com sigui possible, sense que actiu ho haguem de comparar amb sorollós, amb molest, amb
horari laboral.
Exacte. Sí. No, per tant, què fa que pugui haver-hi aquesta activitat o aquesta vivacitat al llarg de tot el dia? Doncs que el que passi en aquests locals comercials sigui divers. Una farmàcia segurament no té els mateixos horaris que una fleca. Unes oficines com les que estem ara no tenen els mateixos horaris que el restaurant de davant, no? Per tant, la barreja i les sinergies que fan els uns amb els altres els enriqueix els uns en relació amb els altres.
O sigui,
també.
Que òptimament en termes de seguretat i d'aquesta xarxa de contactes humans que hi ha en les plantes baixes, òptimament el que s'hauria d'aspirar és que no hi hagués com un moment d'apagat general de llums, abaixament de persianes i de tot, sinó que ens anéssim repartint les activitats porta a porta. No sé si ho estic entenent bé.
Sí, bastant així, però les ciutats s'han de dormir, tots hem de descansar, i ja la contaminació acústica, la contaminació lumínica, també són aspectes que les ciutats estan regulant i estan afrontant. No, no és tant com que dormi aquestes 24 hores, sinó que no dormi durant aquestes 24 hores, sinó que hi pugui haver uns decalatges d'intensitat i de tipus d'usuàries que fan servir les diferents activitats. Mm-hmm. No? D'edats, de gènere, fins i tot hi ha determinats comerços que tendeixen a cridar més comportaments o visites individuals, n'hi ha d'altres que són més utilitzats en grups. Per tant, aquesta barreja d'activitats el que busca és que també les que els utilitzem siguem també més barrejats entre nosaltres.
Perquè, clar, ara que parlaves d'això, hi ha aquesta mena de lloc comú que el comerç, sobretot en les ciutats marítimes, amb les grans ciutats marítimes, expressa d'alguna manera aquesta virtut del moviment constant i de la transformació constant i de l'intercanvi constant i, per tant, de la riquesa i la diversitat com si fos una cosa automàticament bona i positiva. No sé si en el moment de tu començar a fer la recerca era perquè hi havia un punt de fascinació amb aquesta tesi o perquè ja creies això o ja ho intuïes, o si al contrari era perquè volies desmuntar una mica aquest mite.
Efectivament, el comerç és aquesta obertura al món, no? I quan Barcelona va intentar ser la capital del comerç marítim, no? I va intentar traslladar el seu centre des de la plaça de Sant Jaume al Pla de Palau, era justament per apropar-se al mar, que volia dir apropar-se al comerç i dir la nostra importància, la nostra fortalesa rau en les relacions que tenim amb les altres ciutats i amb els altres països. Efectivament, una ciutat gran i barrejada és molt més interessant que un lloc on no hi ha conflicte, on no hi ha perill, on no hi ha baralles, no? I en aquest sentit vull posar aquesta idea del conflicte com a positiva. Com més gent hi ha i com més diferents som les unes de les altres, més fàcil és també trobar algú amb qui pots connectar, no? O algú amb qui pots treballar, o algú amb qui
o
pots...
O de qui pots aprendre.
Exactament. O... No? Com més diversos som entre nosaltres, més ric és el que produïm culturalment, lingüísticament, socialment, no? Per tant, aquesta idea de la barreja té a veure amb l'obertura que el comerç tradicionalment ha donat a les ciutats. El que passa és que, en el meu cas, diria que em vaig aproximar al tema per uns motius una mica diferents, no? Que era com mirar en una ciutat, insisteixo, densa i compacta com Barcelona, una cosa, com fer tesi o com fer teoria d'una cosa que de tant que la veiem la deixem de veure, no? Aquesta idea de que el quotidià, el que trepitgem cada dia, ens és tan familiar que ho deixem d'entendre, ho donem per garantit, el fet de posar-ho o d'estudiar-ho analíticament, donant-li la mateixa importància que els grans fets, no? que els nodes més importants de la ciutat, automàticament desencadena, posa en valor allò i automàticament desencadena coneixement nou per poder intervenir i per poder modificar tendències. No? És a dir, si jo ara us pregunto, quan sortiu de VilaWeb, com és el paviment que teniu al carrer, com de gran és, potser heu de trigar uns quants segons a construir-ho, no? O com és la persiana del local que teniu a la porta de davant, o fins i tot de quin color és el cartell del restaurant on aneu a dinar. Són coses que les feu cada dia i de tant fer-les les deixem de veure.
Clar, i que després, que moltes vegades en la promoció turística de les ciutats, per exemple, o en la representació artística o en els reels d'Instagram, per posar un exemple una mica més banal que ens trobem constantment, hi ha aquesta expressió del caràcter de les ciutats a través de l'skyline o dels gratacels o dels grans edificis històrics o de les façanes més boniques, però en realitat el que expressa més el que dèiem al principi, no?, de les plantes baixes és això, no? El paviment, el color de les façanes, tot això. Entenc que et refereixes a que et semblava que abandonàvem una mica tota la relació amb aquest espai, com que hi havia una descura amb això.
Sí, i finalment és la imatge més inclusiva de la ciutat. És la que veuen les turistes, però també la que veiem les ciutadanes i la que veu qualsevol persona quan la camina, no? No has d'entrar a cap museu, no has d'entrar a cap monument. Passejar per la ciutat és un dels plaers més grans del món, no? Passejar, fixa't que dic passejar, no? Que vol dir que estic associant-ho també a caminar, a la caminabilitat, no? I en aquesta relació que hi ha, no entre el carrer i l'arquitectura, sinó entre una part molt específica del carrer, que és la vorera, i una part molt concreta de l'arquitectura, que és la planta baixa.
El paper del comerç en tot això ha anat canviant. Ara parlaves del desplaçament del centre fins a Pla de Palau. Després, al segle XIX, ja tota la... ja és quan comença, no sé si ens podries explicar el procés, tot aquest procés dels aparadors, les vitrines i el comerç de la moda com una cosa constant que permet la figura d'un nou vianant que va badant amb aquesta espiral consumista, no? No sé si l'explico bé.
Sí, sí, és ben bé això. És que, d'alguna manera, les ciutats medievals havien tingut en les plantes baixes les activitats productives, no? Els tallers de sastres, de fusteres, de qui fos, però que treballaven de manera que necessitaven aquesta relació amb el carrer per entrar materials i fer sortir mercaderies, però no es feien visibles aquí les caminers. Per què? Perquè bàsicament als carrers hi havia fang, als carrers hi havia carros que quan passaven feien apartar els qui anaven d'un lloc a l'altre, no? Per tant, arriba un moment on es comencen a construir les voreres que garanteixen que hi ha una separació entre un trànsit que va amb una velocitat i un trànsit que és el caminable que pot anar a un altre, a un altre ritme. Llavors aquest ritme és el del no només del caminar, sinó del badar, no? Badar, que vol dir surto de casa a passejar i no necessito anar a la muntanya, a la natura, per tenir una experiència sublim que m'emocioni de bellesa, sinó que caminar per la ciutat i veure aquests escenaris també pot ser emocionant. I de fet les persones que som enamorades de les ciutats amb aquest no anar enlloc és on més descobreixes d'una ciutat, no? Aquest badar i aquest flaner dels francesos té a veure molt també amb que les dones podem començar a caminar pel carrer sense anar acompanyades d'un home, no? També simbòlicament té aquest sentit d'emancipador, que una dona de cop pot començar a caminar per la ciutat, pot anar a comprar sense que sigui mal vista la seva actitud d'anar, com dic, badant sense cap motiu concret.
Clar, no sé si una altra cosa que canvia quan comença tota aquesta tradició dels nous aparadors i de les noves grans vitrines i del fet que els vianants puguin passejar i badar amb les botigues i fixar-se en allò que els demanen les botigues, això canvia una mica el tipus de consum que tenim en aquestes plantes baixes, perquè no es regeix tant per la necessitat, no? No creues de carrer per anar a comprar el pa o per anar a comprar la fruita, sinó que tu pots anar passejant i veure què et demanen que consumeixis i dir, doncs potser entro aquí un moment i això com que em sembla atractiu i entro i ho consumeixo.
Sí, de fet, efectivament, el caminar arran de terra no es pot deslligar d'aquest néixer de les voreres, no es pot deslligar del capitalisme, no? i de cop l'aparició de productes no necessaris, no? D'una varietat de productes que ja no serveixen només per satisfer les necessitats bàsiques, sinó que generen aquest desig, no? aquest desig associat. En el cas del comerç, jo segurament separaria, no? I parlem de comerç essencial o de serveis essencials, que són aquests que cada dia o gairebé cada dia hauríem de fer servir. I, per tant, en aquestes teories de proximitat urbana tenen a veure no amb que tinguis a una distància de 400 metres, no? Que pots caminar fàcilment grans marques o grans franquícies de roba, de cafè, del que sigui, sinó amb que tinguis productes que garanteixin la teva subsistència, no? Que puguis vestir, que puguis tenir els aparells necessaris per poder cuinar a casa, que puguis cuinar amb alimentació fresca, no? I per tant, ja, jo separaria, no?, entre l'essencialitat d'un tipus d'activitats comercials, i que no són només comerços, també necessites una escola a prop per portar-hi Clar. Les filles, necessites un centre de salut a prop també perquè garanteixi que en qualsevol moment si la necessitaràs, no? Per tant, exactament. Després hi ha altres tipus d'activitats, no? No cal tenir la universitat en aquesta distància de proximitat, no? Ni cal tenir determinades grans equipaments o determinats, fins i tot, productes de compra i d'equipament personal perquè no ho faràs servir cada dia, no? I aquí, de fet, les enquestes de consum també donen diverses pistes. Hi ha una altra raó, m'he desviat una mica de la resposta, però hi ha també una qüestió que normalment quan parlem o quan parlo del tema, jo insisteixo molt en que és una tesi feta des de Barcelona, però també vull insistir en que és una mirada feta des d'una posició social confortable, no? Parlar del comerç i la ciutat per un sector important de la societat, el reconèixer en determinades plantes baixes símbols que et recorden el teu país d'origen o que et recorden algunes costums o alguns productes que has tingut en la teva infantesa serveixen per connectar-te i arrelar-te amb aquella ciutat que segurament no és la teva perquè has migrat, amb aquell barri que potser ja no és el teu perquè has hagut de canviar i t'has desplaçat i ja no t'hi queden els amics, no? Per tant, crec que hi ha un valor, hauríem de intentar distingir, no?, entre aquest valor essencial del que venen aquests establiments, el valor sentimental, en el més bon sentit de la paraula, i després, si voleu, el valor accessori o aquest comerç més seductor o de seduir per generar una necessitat que probablement no teníem abans.
Clar, que moltes vegades es viu des de la perspectiva contrària, com si el fet de caminar per Joaquim Costa i ensumar espècies d'altres països, o el fet de caminar per Fondo i veure rètols amb lletres de xinès mandarí fos un símptoma d'estrangerització de la fesomia del carrer, però que en realitat és també un mecanisme perquè aquesta immigració que acaba d'arribar el faci seu, no? I no se'n senti marginada.
Sí, i sobretot perquè nosaltres estem barrejades. Per tant, som nosaltres també. Barcelona és aquesta barreja, no? I Barcelona no és només les parades del mercat de fruita del Prat, sinó també aquests productes que venen de més lluny, que formen part de com és avui la ciutat.
Em sembla, abans m'he deixat de dir que em semblava interessant el que deies sobre com la vorera d'alguna manera posa la primera pedra d'una nova relació amb les plantes baixes i amb el comerç, perquè en parlem molt sovint, perquè és el tema potser més de moda des del punt de vista de l'automòbil i del cotxe, no? De com aquesta separació fa que els cotxes s'apoderin de la ciutat, però el que és interessant és que no només canvia, o sigui, no només és una relegació dels ciutadans als marges del carrer perquè vagin per la vorera i deixin passar els cotxes pel centre, sinó que també canvia la seva relació amb l'entorn, no només amb l'ocupació de l'espai i amb els usos que es pot fer en l'espai, sinó amb el comerç, per exemple.
Sí, efectivament, quan el 1907, el Forte, o el 1902, perdó, el Forte s'estandaritza i tenir cotxe ja no és un privilegi, sinó que tothom o qualsevol família en pot arribar a tenir un, les distàncies canvien i aquesta idea de la compacitat i la densitat deixen de ser tan essencials, perquè les ciutats velles europees o els cascs antics són compactes, són densos, tenien una muralla, doncs perquè és una qüestió de massa crítica, no? Has de ser molts, heu de ser molt junts, perquè així us protegireu millor de l'exterior, no? De cop, quan els moviments en aquestes ciutats són a l'interior, són caminant. Els transports rodats serveixen per portar les mercaderies d'un lloc a l'altre. En el moment en què apareix el cotxe, clar, amb el mateix temps pot recórrer moltes distàncies, no? I segurament segur que les ciutats des dels anys 60 fins fa ben poc s'han dissenyat, les noves ciutats, els nous creixements s'han dissenyat pel cotxe, no? Pensant en què les veïnes hi arribarem, anirem de la feina a casa o de la casa a l'escola conduint, però que més qualsevol servei que necessitem el podrem anar a buscar també conduint, no?
Mm-hmm. Parlem del cas concret de Barcelona. Com es concreta la petjada del comerç en el paisatge de Barcelona? És a dir, per exemple, abans quan et llegia, no, pensava, bueno, les ciutats italianes tenen aquestes grans galeries que gairebé totes es diuen Vittorio Emanuele. No sé si nosaltres una cosa semblant en el cas de Barcelona és aquesta política que hi ha hagut pels mercats, o si hi ha, si tenim algun tret distintiu que ens faci reconeixibles amb això.
Pels mercats tinc molta debilitat perquè és un dels temes de recerca que més estic treballant darrerament, i ara te'n parlo, no? Jo no els compararia tant amb els passatges o les galeries. Els passatges o les galeries, quan neixen també en aquest mateix moment, és paradigmàtic, perquè el mateix moment que les ciutats estan fent voreres, de cop apareixen uns espais protegits a l'interior de les mansanes. Podríem dir, ostres, com és? Si està al carrer ja és segur, no? Però responen a una altra lògica, que és que si tenim una illa de cases molt gran, el comerç només estarà al perímetre d'aquestes façanes. En canvi, si ho foradem en planta baixa, de cop estem guanyant un carrer que ens permet fer una drecera, no? I per tant fa més complex el teixit urbà, i fixa't que la majoria de les galeries no estan amb teixits medievals o amb teixits molt fragmentats, on la mida de la mansana ja és petita perquè les distàncies entre carrers són més petites, sinó que apareixen en fragments on ja hi ha més distància entre els carrers, per tant fan aquestes dreceres, i a part que aconsegueixen que de cop en planta baixa hi ha més perímetre de façana, no? Per tant, multipliquen el perímetre de façana, i a més és cert que els primers passatges estan associats com al luxe, no? Des del moment en què tothom surt al carrer, o al carrer i és per tothom, tenir aquests espais que més poden estar tancats i poden tenir l'accés controlat dona aquest plus d'exclusivitat. En el cas dels mercats, diria que el que torna a ser la diferència aquesta entre comerç exclusiu o oferir productes que són de valor afegit o que no són necessaris, el comerç alimentari i els mercats estan oferint una cosa essencial, no? I en el cas de Barcelona és paradigmàtic també perquè els mercats són equipaments públics. A Barcelona, des del segle XIX, la ciutat ha assumit aquest rol, aquesta responsabilitat de poder oferir comerç fresc a la ciutadania. Els mercats originals eren aquests productors agrícoles, no? que paraven les taules i venien els seus productes frescos. Hi havia una figura, que era el mostassà, que era qui controlava que els pesos fossin justos, que la competència de preus fos també justa, no? Però és bastant bonica la idea de pensar que la ciutat està oferint una infraestructura pública, que és aquest paraigua, la gran coberta, i a dins s'hi posen venedors privats. Són negociants que estan venent aquest menjar, no? Però pensar que la municipalitat, que l'Ajuntament té aquest poder, en el bon sentit, de poder garantir que tindrem menjar fresc sempre a través dels mercats, dona una independència bastant important i molt singular en el món.
Clar, el que no sé si ens n'estem sortint bé, no? Perquè hi ha exemples, per exemple, com el del mercat de la Boqueria, que s'ha convertit en un aparador directament pels turistes, i després n'hi ha d'altres, com el cas del mercat de Sant Antoni, que s'ha prioritzat la gran reforma o la gran obra per la part més monumental de tota la instal·lació, i per poder costejar tot això s'ha construït un supermercat a sota en el subsol que no sé fins a quin punt respecta la lògica aquesta que dius que hauria de tenir el sentit, que hauria de ser el sentit que tenen els mercats, no?
Jo crec que les dues coses són compatibles. Quan l'any 1991 s'institueix l'Institut Municipal de Mercats i comença a rehabilitar edificis de mercats amb aquesta estratègia d'afegir-hi un supermercat a l'interior i fins i tot un soterrani que fos l'aparcament, ho fa en un moment on tota Europa, els mercats que tenia als centres urbans, els ha reconvertit en pavellons de restauració o fins i tot els han derrocat i els ha convertit en centres comercials. El cas de Les Halles Paris és el paradigmàtic en aquest sentit, no? Que fins i tot es va construir un centre comercial, després es van derrocar i ara s'ha reconstruït encara un altre centre, no? Però amb aquest anar-se refent o anar eliminant aquestes arquitectures que eren monumentals i precioses, són com les grans estacions, no? Ferro i vidre, tenia a veure amb que, clar, el que oferien era brut, no? Feia olor, les persones que venien feien soroll, la càrrega i descàrrega generava també molts residus, no? I en aquest netejar els centres, què va passar a Barcelona? Doncs que com que hi havia una dictadura, Barcelona es va trobar que per desídia, si voleu, no van intervenir sobre el sistema de mercats. I fins i tot com que era un moment on s'estaven construint els grans polígons d'habitatge a les àrees més perifèriques, hi va haver empreses privades que van veure que allà hi havia mercat per construir un mercat. I es van construir mercats privats. Què passa? L'any 86 i poc més tard la creació de l'Institut de Mercats el 91 se n'adonen que hi ha un patrimoni en el sistema de mercats que té molt potencial, perquè de cop, sense que hi hagi cap pla ni cap persona que hagi dibuixat en un plànol de Barcelona i hagi dit han d'estar a tal distància, resulta que la xarxa és aquí distant i estan molt ben distribuïts. I a més serveixen com aquests centres de bar.
Bueno, espontània, perquè hi ha gent que veu aquestes oportunitats comercials, immobiliàries, etc, però no, em sobta això, que no hi hagués cap planificació, no ho sabia.
Finalment, per les lògiques de competència i per les lògiques de com els primers mercats s'estableixen allà on els mercaders es col·locaven a vendre els productes al carrer o a les places, i per tant les portes de les muralles, no? Que ja estan, ja són, ja marquen unes distàncies com entre, més o menys de quilòmetre i mig, no? entre Sant Antoni i Santa Caterina, però després es tracta de on van naixent els nuclis als voltants i com es van omplint forats que de cop s'eviten i no tenen aquest abastiment alimentari.
A banda dels mercats, et volia demanar també per la mena de procés que ha fet que proliferin aquests colmados 24 hores o que estan oberts moltes hores al dia, la majoria de vegades regentats per persones immigrants que acaben d'arribar. Això, què ha passat? A quin procés respon?
Això, fins i tot aquests supermercats estan molts d'ells absorbits per cadenes que tenen una altra, que els tenen com a marca blanca, si voleu, no? Que hi ha determinades marques que tenen supermercats que funcionen amb horaris normals i a part els diumenges en tenen alguns, no? I li posen un asterisc al costat del nom o el que sigui, que funcionen més hores. Per mi, a veure, totes hem estat en una situació d'un diumenge estar fent un àpat i necessitar haver-nos deixat alguna cosa i haver de baixar a la cantonada a comprar, però jo crec que en aquest sentit hi ha una qüestió que té a veure amb amb els nostres ritmes de vida, amb els nostres horaris laborables. És cert que anar al mercat es fa difícil perquè té uns horaris que des del moment en què les dones ens incorporem al mercat laboral és molt difícil poder coincidir amb que el mercat estigui obert i puguis anar a comprar, però que estirem tant els horaris que treballem entre setmana, de dilluns a divendres treballem de 8 del matí a 8 del vespre, amb la qual cosa els horaris comercials es solapen amb uns horaris laborals que ens escanyen la resta del dia, no? I en aquest cas jo et diria que és una qüestió de és com comprar o no comprar online. Hi ha una part molt important que recau sobre les decisions, sobre les espatlles de les decisions individuals i sobre l'educació de quin model vols. Si volem aquest model, el fem servir. Si no, és cert que és més complicat organitzar-te, però de moment es tracta d'una decisió personal.
Bueno, i que és com una cadena, no? Si la conciliació no està ben resolta amb les capes mitjanes baixes Exactament. De la població, doncs és el que acaba passant és que les capes més vulnerables són les que cobreixen l'horari Exactament. Laboral del diumenge a les 11 de la nit quan necessites no sé què.
Exactament, i alhora com que aquesta vulnerabilitat et fa treballar en dos torns i moltes més hores fa que no puguis anar a comprar en les hores que hauries de poder-ho fer amb altres establiments.
I et volia demanar també per la desaparició, per un procés paral·lel a tot això que és la desaparició del petit comerç i referent al teixit que dèiem humà tan important en la trama urbana i en aquesta xarxa humana i de contactes, els efectes que té això, no?
Sí, aquí, quan abans jo parlava de barreja social al carrer i de barreja d'activitats a les plantes baixes, hi ha una cosa que torna a tenir a veure amb aquest esquelet, amb aquesta pedra de la ciutat, que no són ben bé els edificis i que és una, si voleu, una qüestió una mica més invisible, però que alhora, des del meu punt de vista, ho condiciona gairebé tot, que és l'estructura parcel·lària, l'estructura de la propietat. M'explico. Les mansanes, els edificis, ocupen unes unitats que són les parcel·les, no? I normalment la transformació de la ciutat es fa per substitució parcel·la per parcel·la. Són molt pocs els casos, sobretot en teixits protegits, no? Torno a parlar de Barcelona, torno a parlar de Ciutat Vella, de l'Eixample, si voleu, que són teixits que tenen garantida la pervivència de la seva estructura, però la qüestió bonica i en relació amb el comerç aquí és que i poso l'exemple de l'Eixample per la regularitat de la trama, eh? Si us hi fixeu, les illes de l'Eixample no estan dividides en parcel·les que siguin totes iguals. I fins i tot hi ha illes que són úniques, no? I que són un únic equipament. Abans parlaves del mercat de Sant Antoni, però n'hi ha que estan molt fragmentades, n'hi ha que són dividides en més poques parts i són parts més regulars, a vegades són dibuixos més irregulars que venen d'una història que és la com estava dividit el sòl agrícola abans de que s'hi sobreposés a l'Eixample. Llavors, tot això que és molt llarg i pot sonar molt abstracte, perquè finalment les línies de propietat, les parcel·les, són un paper que fa un notari, no? I que diu aquesta persona té aquest tros de terra que va d'aquí a aquí, d'allà a allà, i que fa tants metres quadrats, finalment condiciona la forma d'aquesta arquitectura. I aquesta irregularitat de tamanys, o sigui, de formes i de tamanys, fa que automàticament el que s'hi col·loqui dins sigui diferent. Llavors, la tesi darrere de tot això, per mi, és que com més barrejada sigui la mida del que passa, potencialment més coses barrejades hi podran passar. És a dir, si tens una parcel·leta de 100 metres quadrats, hi podràs col·locar un forn de pa. Si alhora en tens una altra que fa 300, igual poden aparèixer unes oficines d'un diari. Per tant, si totes fossin iguals, i per mi aquest és un dels problemes o un dels reptes dels creixements nous, dels trossos de ciutat que es fan des de zero, que és que es tendeix a fer unes divisions d'unitats d'actuació, de parcel·les totes iguals, amb la qual cosa acabes oferint un suport, una infraestructura massa homogènia perquè puguin passar coses diferents. Crec que el petit comerç pot sobreviure si al costat té peces grans que assumeixen els usos que aquest petit comerç no pot absorbir. És a dir, si tens una... Torna a ser com hem començat la conversa, no? Aquesta idea de solapar usos, per solapar franges horàries, per solapar usuàries que ho faran servir. Tu potser no saps que hi ha una petita botigueta de barri amb una cantonada, perquè la clientela habitual d'aquell lloc ha desaparegut, s'ha mogut, ja no hi és, que sigui, però en canvi vas a parar amb una botiga que ha fet una... o amb un local que ha fet una campanya publicitària molt forta, que t'ha sabut atraure la teva atenció, o que els coneixes perquè els has vist en un altre lloc. El fet que un pugui estar al costat de l'altre fa que tu puguis descobrir que hi hagi aquest factor sorpresa i puguis descobrir que allà al costat hi ha una cosa que tu no coneixies, no? I aquesta barreja, per mi, insisteixo, és un dels valors que té la ciutat o que pot tenir en la seva defensa el petit comerç.
Escolta, ja ens hem deixat moltes qüestions pendents, però era molt difícil encabir-les en tan poca estona. Però sí que volia acabar demanant-te un exercici que fem amb cada entrevista, que és que t'imaginis que et posen al capdavant de l'àrea de comerç de l'Ajuntament de Barcelona o de l'àrea metropolitana de Barcelona, i m'agradaria saber quines són les 3 o 4 primeres mesures més urgents que creuries que s'han d'aplicar.
Hi ha equips tècnics boníssims que ho estan fent molt bé, però per tant ara segur que diré coses que ja les han tingut al cap o que ja les han treballat. Per mi, una de les principals és aquesta que acabo d'intentar defensar, de la barreja, de la mida de les parcel·les, per tant, dels locals que han d'allotjar aquestes activitats. Promoure aquesta barreja i, per tant, mantenir i que les parcel·les petites no s'uneixin entre elles, sinó que intentin preservar aquest minifundisme petit. Exactament, ho acabes de definir molt bé. L'altre té a veure amb mirar el comerç també des del carrer, no? I en què com més agradable sigui passejar pel carrer, més èxit tindrà el comerç al voltant, no? Per tant, carrers còmodes, voreres amb ombra, voreres permeables, voreres amb arbres, faran que automàticament ser-hi, passar-hi temps, generi aquestes sinergies en planta baixa. També estem acostumades a parlar de les activitats en planta baixa i automàticament, i també ho he dit una mica al principi, no? Parlar de comerç. Hi ha moltes coses que no són comerç i que poden estar en planta baixa i poden activar. Vosaltres en sou un exemple, no? Podríeu estar en un tercer pis i en canvi esteu ben arran de terra i teniu un aparador ben gran cap al carrer, no? Per tant, hi ha moltes activitats que poden venir des de les plantes altes de la ciutat a baix. I generar aquests contactes i aquests ulls cap a la ciutat. I després hi ha una qüestió que amb urbanisme i amb planejament ens costa, o no estem tan acostumades a treballar, que són les tres dimensions. És a dir, fixa't que hem estat parlant tota l'estona de la planta baixa, d'aquest contacte amb el carrer, però en realitat hi ha molts casos on aquesta planta baixa en realitat s'extrusiona cap amunt i puja cap a altres plantes, no? O sigui, mirar aquesta idea del comerç de carrer en un sentit més ampli i pensar que justament a partir dels comerços pots tenir excusa per pujar fins a alguns terrats, no? I fer més gruixut aquest nivell de terra. Per mi seria un repte interessant.
Molt bé. Doncs amb aquests deures ens acomiadem. Eulàlia Gómez Escoda, moltes gràcies per venir a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.